Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
5 minuts i a les 11 tindrem 20 minuts aproximadament per parlar d'un tema que... Atenció. D'avui fins a, com és habitual, el 30 de juny, comença i acaba la campanya de la renda. Una campanya que, com tot el que ha passat durant l'últim any, està marcada per la pandèmia, i és que molts dels contribuents hauran d'adaptar la seva declaració als ajuts que han rebut, i siguin ERTOs, rebaixa de lloguers, subvencions... Volem resoldre els dubtes amb el president de la Comissió d'Estudis Comptables i Tributaris de l'Institut Superior de Gestió Administrativa de la Fundació del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
Sí, senyor.
Sí, carai, en lloc d'una targeta porto un llençol, eh? Jordi Altaió, com està, professor?
Molt bé.
Bon dia. Bueno, ja sabem... Ostres, m'has portat el llibre? Ah, no, és el 2018. No hi ha llibre?
Et venia a dir això, mira. El 2018, l'últim llibre que vaig portar, tenia 1.225 fulles.
Sí?
El 2019 el llibre no el van imprimir.
Correcte, me'n recordo.
I tenia 1.322 fulles.
Sense impressió, eh?
Sense impressió, feta. El passen per l'internet.
Això mateix. I aquest any?
I aquest any, 2020, tampoc l'imprimiran. I 1.412.
Ho posen fàcil, jo crec que per la gent.
No, però saps, és el pròleg del llibre, diu, para facilitar al contribuyente su gestión tributaria. Eso, oiga... ¿Usted se cree que 1.412 hojas va a decir nada o no?
¿S'ha de fer obligatoriament per internet?
La declaració de renda? Sí, sí, clar. O la pots fer per telèfon.
Per telèfon. I presencialment?
També. Ja. També. Però és que això depèn de les dates. Hi ha dates que comencen la possibilitat per fer les presencials, les dates que comencen per fer-les per telèfon, per fer-les per internet, que comencen avui. Però, clar, el greu criteri d'aquí és que si vols fer-la presencial... tens que demanar hora. Si la vols fer per telèfon, tens que demanar hora.
Tot és molt rupestre, no?
És absolutament...
fòssil.
Fòssil i reducido. Reducido. El servei és molt reduït.
Ja. Clar, això és el problema del sistema, diríem. Això és el problema del tema...
Clar, perquè tingues en compte que el greu problema és que, en teoria, l'administració, l'agència tributària, et té que donar el servei perquè tu puguis fer la declaració de renda, perquè no tens per què ser un expert. L'altra història és que ho puguis fer-ho. Ja veuràs com avui es torna a col·lapsar el sistema.
Ah, no, segur.
Com cada any.
Qui ha de fer la declaració de la renda aquest any?
Els que guanyen més de 22.000 euros de rendiment del treball,
sí?
I els que en guanyin més de 14 amb el pollo de l'ERTE.
I en guanyen 25 o menys, aquests?
Mira, aquells que han cobrat el 2020 diners del sou de l'empresa...
D'acord.
I han cobrat diners del CPE,
sí,
que correspon a l'ERTE...
Certo, sí.
Per més de 1.500 euros...
Al mes?
A l'any. A l'any. O sigui, t'ho imagina't, un noi que hagi guanyat de sou 12.000 euros.
L'any. D'acord.
L'any.
12.000 euros bruts l'any, perfecte. Vale. Un treballador que està treballant amb un bagar, amb un...
Correcte.
12.000 euros l'any.
Vale.
Teòricament aquest senyor no ha de fer
aquest la... Aquest noi no feia declaració de renda.
Correcte.
Però aquest any l'han posat en l'ERTE.
Sí.
I ha cobrat els 12 i n'ha cobrat 2.000 de l'ERTE en el CPE.
D'acord.
Vale? Com que 12 que han cobrat més 2...
Sumen 14.
Tampoc ho llega.
Valen.
Però si n'ha cobrat 12 més 3 del CPE,
sí,
com ho passa de los 14,
sí,
a fer la declaració de renda.
Que li sortirà a què?
A pagar. Perquè el CPE no li ha fet cap tipus de retenció. Llavors aquest noi que mai havia pagat...
Que no en tenia ni punyetera idea del que ha cobrat, ni que tenia, no tenia retenció, se'ls ha gastat com és normal a la vida,
clar,
probablement.
Si aquest noi l'any 2019 va cobrar els 15 i els va cobrar a l'empresa, com que no arribava a 22, no feia declaració
Correcte.
De renda. Ara,
ja
com que n'ha cobrat 12 més 3, ha fet declaració de renda i ha pagat.
Per tant, aquest any això dels ERTOs serà un merder de calample. Ens trobarem amb molta sorpresa.
Mira, nosaltres hem fet un estudi a aquesta comissió que et dic,
sí?
I d'ERTOs... De gent cobrant del CPE, n'hi ha hagut aproximadament 3 milions i mig. En tota Espanya, eh?
Sí, sí, sí.
I d'aquests, no ens hem calculat que uns 325.000 tindran que fer la declaració de renta que no han fet mai i a pagar.
Tu, perquè clar, aquí una cosa, tu creus que hi ha molta gent ara entre la societat catalana que ens pugui estar escoltant que fins ara no sabia que havia de fer la declaració de la renda? Perquè ja donava per fet que, com que el 2019 va cobrar el que va cobrar, doncs el 2020, com que ha cobrat el mateix...
Home, saps si va ser que va haver-hi un follon important? Perquè devia ser a l'octubre del 2020. Hi havia una posició doctrinal que deia, escolti'm, el que he cobrat del CP no s'ha de comptar com un segon pagador, amb la qual el límit torna a estar en 22.000 euros. Va sortir l'administració de l'Estat i va dir que ni hablar. Que lo cobrado del CEP era un segundo pagador y que, en consecuencia, el límite eran 14. I s'acabó. Doncs, clar, a partir d'aquí la gent ha dit, escolti'm, si sumo CEP más lo que he cobrat y paso de 14, tu imagina't, 14.200 euros, declaración de renta, y a pagar, ¿eh? Però, aunque no té retenció, pagarà.
Ingrés, ara hi ha les preguntes als oients de seguida, però deixa'm fer-t'ho molt... Hi ha l'ingrés mínim vital. Això s'ha de declarar?
Sí, això és una desgràcia.
Això és una desgràcia?
Oh, no t'ho pots imaginar.
Per què?
Perquè a l'ingrés mínim vital, pel decret que el va aprovar, és d'obligada declaració. Amb la qual cosa, si tu has cobrat l'ingrés mínim vital, tens que fer la declaració de renta sí o sí.
Encara que no arribis...
Encara que hagis cobrat 4.000 euros.
Si tu al final de l'exercici del 2020 has cobrat 4.000 euros de l'ingrés mínim vital, has de fer declaració.
Has de fer declaració accidental. L'has de presentar, però com que els 4.000 estan exentos, t'ho imagina't si és complicat, eh? Has de presentar la declaració de renta. Però com que els 4.000 que has cobrat no arriben a l'1,5 multiplicat pel... Com es diu això? Pel que cobren allòs del...
No et puc ajudar, eh? Si no t'ajudaria, no et penses que...
No.
El carinyo i tot l'amor, però no... Però...
De l'Iprem. 4.000 euros...
No t'ho hagués dit mai.
Els 4.000 euros no són superiors a 1,5 multiplicado por el Iprem. Amb la qual aquests 4.000 euros estan exentos. Amb la qual no els tens que posar la declaració de renda, però tens que fer la declaració de renda.
No ho entenc.
La pregunta del millor és, això per què?
Clar, aquí pot passar molta cosa, que és que hi ha molta gent... La persona que cobra l'ingrés mínim vital, molts escoltaran la ràdio, però hi haurà molts que no escoltaran la ràdio, ni llegiran el diari, ni escoltaran la tele, que prou lluita tenen per subsistir, per buscar... I per... Un dubte que tinc.
Sí.
Si aquesta gent no presenta la declaració...
Els faran un requeriment. No hi dubtis ni un minut. Els hi faran un requeriment. Perquè ahir no es va publicar a la premsa que l'agència tributària ha fet un invento.
Què és?
Donar-los bonus amb els seus empleats si consiguen major recaudació per l'IRPF i per l'IVA. Com t'ho estic dient?
Com?
L'agència tributària ha fet una ordre interna dient que els hi pagaran bonus amb els treballadors de l'agència tributària, que treballin 12 hores més a l'any però que consiguen augmentar la recaudació de l'agència tributària per los conceptos de IVA e IRPF.
Per tant, els treballadors...
Els enviaran requeriments a tothom.
Com?
Els enviaran requeriments de l'agència tributària a tothom.
A tothom?
A tothom. Aquests pobres que han cobrat el subsidi aquest del mínim vital, si no fan la declaració de renta perquè no ho saben, que és el més probable...
Ah, és que hi ha molta gent que no ho sap. I és que ara, si tu em dius... Si a mi em preguessis preguntat, abans de començar, els de l'ingrés mínim vital han de fer la declaració de la renda? Dic, home, no, si no arriben ni a 14 ni res, home, per l'amor de Déu. Doncs sí.
Doncs sí.
Si tu m'arribes a dir, escolta, una persona que ha cobrat de l'ERTO però que no arriba als 14... Que
no arriba als 14, no ha de fer res.
Sí, però si té 14.500, ha de fer la renda.
Ha de fer la renda.
És que és molt...
Perquè té dos pagadores. I el segundo és de més de 1.500.
Val. Anem a preguntes.
Va, pregunte.
Venga.
Pregunte el que quiera.
La primera pregunta la fa el Dani.
Hola, el meu nom és Daniel i suposo que com molts catalans he rebut una prestació del CEP incorrecta, he pagat la part proporcional que no em corresponia per fer la declaració de renta al borrador, figura que he rebut més diners dels que em van donar i no puc ni tocar-ho ni res. Què he de fer? Gràcies.
Has de modificar-ho, tu has de declarar. Si vas tornar els diners a l'any 2020 de l'accés que et van pagar... Tu has de declarar la renda del 2020 els diners que realment vas percebre. Imagina't, si te'n van pagar 10.000 i d'aquests 10.000 te'n tenien que pagar 9.000 i tu el 2020 vas tornar els 20, perdona'm, els 10, ahir l'1, els 1.000 euros, has de declarar-ne 9.000 i prou.
Va. Més dubtes sobre com declarar aquests diners de més que hem cobrat.
Sí. El CP em va pagar diners de més i no m'ha arribat la notificació per tornar-los. Llavors, si m'arriba la notificació i resulta que l'import que em diuen que he de tornar està mal calculat,
sí.
Entenc que he de pagar i després reclamar, però llavors què faig amb la declaració de la renda? Poso a la casella l'import que m'han fet tornar, tot i que sigui incorrecte? Gràcies.
L'has tornat? Suposo que sí.
Va. Si ho ha tornat, què
si,
ha de fer?
Si ho has tornat, restes del que et diuen el que has cobrat, restes el que has tornat, i ho fas i ja està. Aquí el problema està quan el 2020 aquests diners cobrados por exceso no es tornen.
Yeah.
Perquè llavors, si no els has tornat, tens dues possibilitats. Una, si el CP ha fet l'expedient i te l'ha notificat, calcules el que et diu el CP que has de tornar, i si és correcte, tu restes del que vas cobrar i fas la declaració per la diferència. El problema important que s'hi troba molta gent és que aquests expedients de tornar els diners cobrados en exceso no te los han notificado.
Yeah. L'Albert no és que no hagi cobrat de més, sinó que va cobrar quan no li tocava.
Hola, em dic Albert. A la meva empresa va haver-hi gent que va estar amb un ERTE, però jo no hi vaig ser en cap més, exceptuant un que per equivocació vaig rebre la prestació. Com ho puc arreglar?
Primer pagant, tornant els calés.
Si no tornes els diners, primer has de posar el que vas cobrar la declaració de renda i després, quan els tornis, fas una complementària i treus els diners.
Ostres!
Què vols que et digui?
Altres errors del CP. Al José, en el seu cas, li han pagat menys i no li han comptat un dels fills.
La meva dona va estar en ERTE 3 mesos, dels quals va cobrar només 2. Li van comptabilitzar un fill, quan en tenim 2. Llavors, ara, treu l'esborrany, no sabem si la quantitat que posa és correcta o no, ja que no hem rebut cap document de les quantitats abonades. Llavors, no sabem el que fer, no ens podem posar en contacte amb el CP perquè sí. Ens envien aquest document.
Sí.
Què hem de fer si no sabem si aquesta quantitat és la correcta?
A veure, mira, tens dues opcions. La més senzilla, és declara el que vas cobrar. Vale?
El que et van ingressar. D'acord.
És la més senzilla. En tens una segona, que és, vés al departament de personal de l'empresa o vés a la gestoria que va fer les presentacions dels ERTOs i ells saben quan tenies que haver cobrat. I t'ho poden dir, perquè si vas al CP, aquests no contestaran, però vamos, sin ningún problema.
Una altra situació que afecta molts catalans. Autònoms que han rebut les ajudes del govern. La Dolors.
Soc autònoma i vaig demanar l'ajuda dels autònoms de 2.000 euros i m'agradaria saber quan tributa. A veure si ens donen una ajuda i ens la treuen tota.
A veure, mira, has de diferenciar si el que vas cobrar era perquè t'havies donat de baixa d'activitat. I llavors, si t'has donat de baixa d'activitat, el que vas cobrar dels autònoms és com si haguessis cobrat un desempleo, opció 1. Llavors, el que fas és posar-te el desempleo com un ingrés i el que vas pagar a l'autònoms com una despesa, i amb el que et quedarà més o menys amb un import molt petit. Primera opció. I la segona opció que tens és que si en vez de rebre aquesta prestació per tindre la baixa de l'activitat, vas demanar uns drets consolidats perquè t'havien reduït l'horari o t'havien reduït tot això, llavors el que tens que fer és declarar-ho com un pla de pensions.
Va.
I sona raro això del pla de pensions, eh? Pues és com un pla de pensions.
Val. Hi ha una pregunta que sobre aquesta més, que què hem de fer si hem cobrat menys de 14.000 euros?
Res,
eh? No...
Res,
si no, a no ser que hagis cobrat l'ingrés mínim vital, que llavors
allà,
sí que
ho sí.
Però si tu has cobrat 14.000 euros, menys de 14.000 euros, no has de fer declaració de la renda.
Res. Hagis cobrat d'un perceptor, de 2, de 3 o de 28.
Val, claríssim. El dubte és, el que ens explicaves al començament, si tens més d'un pagador, com diu la Montse.
La meva pregunta és que si tens dos pagadors,
sí.
El segon supera els 1.500 euros a l'any, sí, si s'ha de fer igualment la renta, encara que la suma no sigui de 14.000.
No, si la suma no és superior a 14.000 euros, no s'ha de fer res.
Res, encara que siguin 3 pagadors o 4.
Encara que tinguis 4 pagadors.
Perfecte. L'Albert parla dels que han cobrat el 2021 una prestació d'atur del 2020.
Estic a l'atur i he cobrat el novembre i el desembre el febrer del 2021. Entra en la campanya del 2020 o del 2021. Gràcies.
Amb pura tècnica tributària, l'has de declarar en el any en què el desempleo o l'atur era exigible. I com que era exigible el novembre i el desembre del 2020, ho has de posar el 2020 encara que ho hagis cobrat el 2021. Mm.
Val, la Sílvia demana pels terminis per pagar el que ens reclama Hisenda.
El meu nom és Sílvia i voldria preguntar, ja que em tocarà pagar aquest any la declaració de la renda, si és veritat que tindrem 6 mesos de termini per poder fer aquests pagaments, no 2, com cada any passa, que ens donen 2 tempos per poder-ho pagar. Gràcies i felicitats pel programa.
Moltes gràcies.
Gràcies. Mira, Sílvia, es pot fer dues coses. Pagues amb 2 terminis, 60 i 40, ¿vale? Que és el que passava abans.
Que és el que passa normalment, no?
Que és el que passa normalment. O pots demanar un aplazamiento de pago de la deuda tributària, és a dir, de la quota que tens que pagar. Llavors, a cap lloc diu, quan tu demanes aquest aplaçament de pagament, amb quant temps pots demanar l'aplaçament de pagament? Això no ho diu a cap puesto. Què ocorre?
No és que el Talló no t'has llegit 2.614 pàgines.
Que et diu, sí.
No ho se sap, això no se sap.
No ho diu a cap lloc. El problema que és que el rumoreo de l'agència tributària és tota la gent que demani un aplaçament de pagament de la quota de l'IRPF del 2020, li donarem medio año para pagar, és a dir, 6 meses. Com que l'últim dia és el 30 de juny, l'aplaçamiento de pago durarà fins al 31 de desembre.
Per tant, en principi, no ho sabem encara, però en principi durant 6 mesos podràs pagar.
Sí, sí, tot sembla que si no els tindràs, el que passa és que...
Això és una
bona
dada, això està molt bé.
Sí, però el que no té massa sentit és perquè no podré venir un any.
Ja.
A cap lloc ho diu.
La Bea, sous de pràctiques.
Les pràctiques FCT d'un cicle de grau superior que estiguin becades, tributen. Sí. Vaig començar el 2020 cobrant l'atur, després se'm va acabar i vaig començar les pràctiques i em van pagar beca.
Vale, saps què passa? Que haig de fer una presumpció que suposo que deu ser acertada, que és que tens que tenir una beca pública o una beca d'una entitat sense fins lucratius o una beca d'una fundació bancària. Si és així, com que el que et paga la beca és un d'aquests 3 organismes i el destí pel qual tens la beca són estudios reglados, està exento.
Va. Pregunta curta, ras i curta, de la Júlia.
En el cas de que s'hagi fet una beca universitària, s'ha de plasmar amb el que és la declaració de renda? Gràcies.
No, si és una beca, torno a insistir, pagada per un organisme públic, per una fundació privada o per una fundació bancària, i el destí és estudiar estudis reglats, per exemple, graus formatius o carreres universitàries, està exento.
La Carmen.
Estic fent el borrador i em surt una nota que, bueno, per un pla de pensions que he fet una aportació i em diu que no em puc deduir el total i que em queda una quantitat pendent pel proper exercici.
Sí. Què? És molt possible, perquè el 2020 les aportacions als plans de pensions eren 8.000 euros màxim, però comptant que hi havia un segon màxim, que era el 30% de la base imponible.
Ah.
La qual, si vostè va ingressar més del 30% de la base imponible, que aquest any no se la podrà descomptar, li quedarà per l'altre.
La Pilar s'ha quedat vídua.
L'any passat em vaig quedar viuda, o sigui que ara cobro una pensió de viudetat, tinc el meu sou com a treballadora en una empresa privada i a sobre també vaig estar a ERTE, o sigui que m'haurà de tocar pagar sí o sí, no?
Sento comunicar-li, no dubti, li tocarà pagar.
Més temes vinculats amb els ERTOs, la paternitat.
Voldria saber com es pot reclamar o demanar l'impagament per tenir un fill per part del CEPE en una situació d'un ERTE.
A veure si el CEPE no s'ha assabentat de la situació familiar, el que tens que fer és anar a parlar o amb el departament de personal de l'empresa o amb la gestoria que hagi fet els expedients i que li comuniquin al CEPA la situació familiar normal. I a partir d'aquí t'ho corregiran. Ara, tampoc et pensis que són 15 dies, eh? Per corregir-ho, si poden estar medio any, un any.
El Didac.
Jo estic separat per dissolució de condomini. Tenim dos fills en comú. Això de família monoparental, et pot demanar una deducció per a família monoparental? Ara està separat. Tenim custòdia compartida.
Si tens custòdia compartida, la deducció per unitat familiar és prorratejable entre els dos cònyuges.
Va. El Diego.
La meva parella i jo vam separar-se el 24 de març del 2020. Ella ja hi era de baixa des de la setmana 20 i tots dos hem cobrat la prestació per maternitat i paternitat.
Sí.
Vull saber si l'hem de tributar. No som casats, però sí que visquem junts i no sé si és tots dos progenitors l'hem de posar
la prestació.
Cadascú per separat a la nostra petita.
La prestació per maternitat i maternitat estan exemptes. Quan no has de posar res.
Va. El Carles.
Aquest any m'he separat i vam posar en el conveni que la nostra filla estaria empadronada un any a casa de cadascú.
Sí.
El problema és que el canvi el vam fer al març. Llavors no sé com s'hauria de fer la declaració d'aquesta renda, perquè consti que doncs, 3 mesos va estar visquent a casa la mare i la resta de l'any doncs, a casa el pare.
A veure, per contestar-te en fonament de causa i no equivocar-me, necessito saber el conveni que vas firmar de divorci, quina custòdia estableix. Si la custòdia és compartida entre els dos, és prorrateable.
Anem a l'habitatge. La Rosa parla del lloguer.
M'agradaria saber si tinc de pagar el lloguer amb desgrava. Cobro 1.000 euros i pago 500 de lloguer.
Veu, Lidis, els 500 de lloguer ja s'ha acabat.
Ja no es desgrava el lloguer?
No. Val.
La Susana i l'hipoteca.
Jo tinc una hipoteca en nom del meu i del meu exmarit, però la pago jo sola.
Sí.
La pregunta és, puc declarar-me-la jo sola o ell té dret a declarar-se la meitat?
No, si vostè la paga sencera i pot demostrar que el càrrec de l'entitat financera és a la seva compte, se la descompta vostè al 100%.
La Sònia, com declarar que ha venut una casa que ha rebut d'herència?
Voldria saber quins papers he de portar al gestor si al llarg del 2020 he rebut una herència que consisteix en una casa i l'he venut aquesta casa. I voldria saber també si és indiferent si això ha passat en una comunitat autònoma de fora de Catalunya o no.
Miri, el que té que fer és don per fet que vostè la va vendre el 2020. Llavors, amb el company gestor que li faci la declaració de renda, que ja li dirà ell, però li ha de portar a l'escriptura d'acceptació d'herència. Li ha de portar totes les despeses ocasionades per l'herència, com pot ser el rest de la propietat, etc. I després també li ha de portar amb el company gestor l'escriptura de venda de la casa.
Va. Una següent del Joan.
Cal imputar-se rendes per a una segona residència en situació d'ocupació il·legal?
Ui. Bueno, segona residència no pots declarar-la, no?
O sigui, la residència tens imputació de renta immobiliària.
Si la tens en propietat, no sé, des lloguer?
Sí. A veure, si vostè té una segona residència que és de su propietat, té que declarar a la declaració de renda del 2020 una renta per imputació immobiliària. ¿Vale? El que passa és que si realment vostè no en pot fer ús d'aquesta segona residència perquè està ocupada per uns senyors o per uns nois o per qui sigui, jo no em faria la imputació. I quan rebi una notificació de l'agència tributària dient que vostè no ha declarat la imputació de la immobiliària de l'immoble de su propietat segona residència, els hi fa un recurs, els hi envia la denúncia a la policia, tot el que faci falta, però no ho faci, perquè no pot fer servir la casa.
Val. Hi ha un tema molt interessant, que és les criptomonedes.
Tinc unes inversions en criptomoneda que no, diríem, no he tocat mai els diners. Tampoc supera, em sembla, els 8.000 euros o una cosa així. I m'agradaria saber si és necessari que ho posi a la declaració i com es posa, perquè, clar, per així dir-ho tu, quan compres criptomoneda té un preu i ara tindria un altre preu. Quin és el preu que haig de posar? El que jo vaig comprar, el preu actual, tot i que no ho hagi venut, és una mica complicat.
A veure, miri, són dues coses diferents. Si vostè compra criptomonedes el 2000, l'any que vostè vulgui, i el 2020 no les ha vengut, com que no té guany patrimonial, no ha de posar-hi res. Ara, això no té a veure amb el patrimoni. Si vostè va comprar criptomonedes per un valor de 10 i el 31 de desembre del 2020 valen 20.000, el seu patrimoni ha de posar 20.000, però en canvi no ha de posar cap guany patrimonial si no les ha vengut.
I una última pregunta, una persona... Atenció a aquesta pregunta, escolteu, escolteu.
Yeah.
El meu pare va morir al maig de l'any passat i era per saber si té que fer declaració de renda aquest any.
A veure, l'obligació de fer declaració de renda és als hereus. És a dir, els hereus del seu pare són els obligats a fer la declaració de renda del pare.
Però, perdó, que és una pregunta molt interessant. Per tant, aquesta persona que se li ha mort al pare,
sí,
el que ha de fer és, fins a la data del traspàs, fer el que va ingressar,
sí,
però fer-li amb ell una declaració amb el seu nom o una declaració del fill?
No, no, ha de fer una declaració de renda del pare,
sí,
amb els ingressos o les rentes que va tindre fins a la fecha del fallecimiento.
I amb el nom del pare, la...
Amb el nom del pare, el diner del pare. I omplint un imprès que hi ha perquè se li surt negativa i no omple aquest imprès que li estic dient que li pregunti a un company el número, perquè jo no me'n recordo els números dels impresos. Si no presenta l'imprès i és a tornar, no li tornaran.
Escolti'm...
Però, en canvi, si és a pagar... li faran un requeriment perquè pagui.
Torna a venir aviat, eh? Dic, perquè et faré tornar a venir aviat perquè aquí hi haurà un merder de l'ample. Oh.
Es produirà un pollo.
Sí, eh?
I tant.
Serà el pitjor any de tot, dels últims? Amb
per,
el que...
per molta gent, sí. Per molta gent, sí. Per la gent acostumada a fer declaració de renda, que l'ha fet cada any, serà acceptable. Però la gent que no l'ha fet mai perquè no tenia els mínims per fer-la, això serà un desastre.
Espero i desitjo que l'Agència Tributària tingui un cert marge d'estima i de carinyo. Què fas amb aquesta cara?
Ja veuràs com el que hagi cobrat el mínim vital i no faci la declaració de la renda i no la presenti...
Li arribarà un requeriment.
Arribarà...
I amb la multa el 50% i tot això?
No, perquè la quota serà zero.
Clar.
Li posaran una multa, una sanció, per no haver-la presentado.
Que serà una sanció de quant?
Entre 100 i 1.500 euros.
Amb una persona que té un ingrés mínim vital? Gràcies, Jordi Altaió.
No és de res, senyor.
Aviat tornarà, ja li dic jo. 11:23, vinga.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.